Els serveis informatius puntuals a les 12. Més notícies.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau.
Tercera hora de programa. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics. Seguim en directe a través d'IB3 Ràdio i comencem aquesta tercera hora de programa contant-vos una història que bé podria ser un capítol de La Casa de Papel, però en versió low cost, diríem. Resulta que un home ha intentat fer un simpa de 9.000 euros en un hotel de Calvià. Sí, sí, de 9.000 euros de simpa, ja n'hi ha, eh?
Així és, Marta, i si qualcú us demana per què Smooth Criminal de Michael Jackson, per il·lustrar aquesta notícia, vos puc dir que Smooth no, Smooth res de res, però de criminal, perdoneu-me si ironia i si frivolitat, però un pot sí, aquest home, un pot criminal. Criminal perquè aquest home ja ho havia provat en altres ocasions i com que li havia sortit bé o malament, segons com ho mirem, va decidir provar sort i tornar-ho a intentar en un altre hotel de la mateixa cadena. No sé si dir que és un visionari o un poc cutre. La paraula seria cutre. O un pioner. Un exemple de perseverança, això sí, però sense targeta de crèdit o targeta de crèdit ben buida. El personal del segon hotel, que no són tan ingenus, va fer el check-in d'aquest home, va posar el nom, pim-pim-pim-pim, alarma, aquest senyor mos deu una doblerada. I allà mateix, en el hall, tranquil·lament assegut, com si estigués esperant el welcome drink, la Policia Nacional el va detenir. O sigui, el va venir a cercar perquè...
És que aquest home, com se li acord primer fer un simpa de 9.000 euros, no? Perquè és una quantitat assombrosa. Però després repetir que dona... Perquè aquest home devia ser a una llista negra. O sigui, degueren dir, aquest que no torni.
A més, és la mateixa cadena que ja devia estar a dins del sistema... No sé.
I tu, en què creus, Joana Maroto, que ho va gastar? Se va veure tot el minibar, va demanar el servei d'habitacions més d'una vegada, els serveis de l'spa, del gimnàs, tota la vegada, perquè ja n'hi ha. Un mes i mig
va estar en aquest hotel. Igual, el problema no eren les consumicions ni el servei d'habitacions, sinó que va demanar late check-out un mes sencer. Així que això només pot ser que pugi, es compta fins que suma de 9.000 euros. Welcome to the Hotel California. No Hotel California, sinó Hotel Calvià, però bé, hem trobat el símil en aquesta cançó. I clar, això, Marta, només pot passar aquí, a casa nostra, a les Balears, gent que ve de a relaxar-se, per dir-ho d'alguna manera, i s'oblida d'obrir la cartera. O un altre clàssic, però si jo pensava que tot ho tenia inclòs, i d'an estimat, l'únic que tenies inclosa era la detenció que te va fer la Policia Nacional, perquè havia estat un cara dura que havies tornat a intentar fer aquest simpa o tornar a estar, no sé, un mes i mig a un segon hotel i no li va sortir bé la jugada.
De totes maneres, hi ha molta més gent de la que penses que fa simpas, perquè ara no me ve el nom, però recordes aquest estiu que vàrem parlar de aquest raper que sempre va amb la dona mig nua.
Sí.
Com és el nom?
Ara no m'ho
sé. Ai, ara m'ho s'ha fugit, però és aquest raper dels Estats Units, que la seva dona és advocada, i que sempre crida l'atenció perquè se presenta a les premiers amb uns vestits transparents. Varen fer simpas aquí, a les Balears, i varen fer simpas a les totes.
I a les 9 de matí hem comentat a Simpà, també a Mallorca, d'aquesta dona que va anar a forar-se unes extensions de 900 euros, i també se'n va anar sense pagar. Aquesta però l'han detenguda dona... també, l'han trobada.
Sí, i li han obligat a pagar els 900 euros que havia deixat
que no tornarà a la perruqueria. Ja.
No, i ja n'hi ha, eh? Això
no, perquè la feina de posar extensions, poca broma, vull dir que, evidentment, ja no me puc gastar 900 euros en posar-me unes extensions, tampoc ho faria si tingués 900 euros, però és una feinada, literal, posar unes extensions.
Són moltes hores, a més, devien ser unes extensions de cabells naturals, d'aquestes pro, extensions pro o premium, i clar, jo crec que ella ja sabia prèviament que no les pagaria.
Es de matí ja vos demanava a en Joan i a tu si havíeu fet qualque simpa. Tu deies,
no
clar,
conscient,
no. Però també hi ha aquella altra versió que mos d'en Joan de està demanant es compte, no sé, mitja hora, tres quarts d'hora, una hora, no sé, estem determinat que hi ha establert, però crec que és cert que si, per exemple, fa una hora que tu demanen es compte i passen de tu,
pot partir.
Perquè clar, és que te conviden a partir. Però bé, aquesta és una...
Jo no m'atreviria,
no convidem a ningú que ho faci.
Jo no m'atreviria i, si no, deixaria un aproximat.
Exacte.
També pots deixar un aproximat.
És que imagina que surts per la porta i te venen a cercar, és que de la vergonya que passes...
No vull
trobar-me jo crec que no m'apaga la pena.
En aquesta situació mai. Encara estic impactada per les extensions de cabells naturals. Espero que li durin molt de temps en aquesta persona.
Aquesta
perquè creu-me.
Home, de 900 euros han de ser bones. No poden ser... No poden...
Sí,
han
però,
de bonetjar.
Sí,
han
però sempre seran Marta. Unes extensions. El dia que desapareguin aquestes extensions, te quedaràs amb el teu cabell de rata o fi, o el que tinguis, i és un plaer temporal el
també
de les extensions.
També t'he dit una cosa, sembla que hi ha com un auge d'aquest simpas, i és una cosa, és una activitat fraudulent, no sé si dir fraudulenta o poc decorosa, que se va posar de moda fa, per ventura, 20 anys, que era com una pilleria... Una
quasi com un repte viral.
Sí,
només que quan no hi havia repte viral.
Hi havia ara, no sé si n'hi ha cap que ho pengi per xarxes, no li convé massa, perquè evidentment te venen a cercar, però supos que ho recorda, no?, que fa com uns 20 anys, grups d'amics que se dedicaven un poc a fer aquesta broma, no eren grans quantitats.
I també és una qüestió cultural, perquè Espanya, Itàlia, som països de simpas. Això és impensable a altres llocs del món. O sigui que també depèn del concepte pícar, no?, que tenim aquí i que a altres llocs ni tan sols se li passa pescar, perquè la multa seria altíssima. No vull pensar fer un simpa als Estats Units. És que ve la policia a detenir-te, segons després.
Jo només diria que, com a moralina del dia, podríem dir que pots intentar fer un simpa d'un menú que va entre, no sé, 10-15 euros.
Estàs convidant a fer simpas?
No, estic convidant, però una cosa és fer un simpa de 15 euros, que no convidam a ningú, per favor, que no mos venguin a cercar altres, però clar, d'un hotel de milers i milers d'euros, de 9.000 euros, això no és un simpa, això és una fantasia.
Canviem totalment de qüestió, no donarem més popularitat, no?, a aquests autors de simpas ni molt manco, perquè tenim altres temes molt interessants que compartir amb vosaltres. És dimarts, és 9 de desembre, i en aquest punt ens heu de permetre parlar-vos de criança, d'emocions i també de creixement personal.
El dia, IB3 Ràdio.
Ja volem parlar-vos d'això, de criança, emocions i creixement personal, perquè la maternitat i la paternitat moltes vegades es presenten com una aventura meravellosa, però també poden ser un huracà emocional que mos transforma de dalt a baix. I d'avui volem parlar amb la psicòloga Eva Medina, especialista en psicoteràpia humanista amb infants i adolescents, que acaba de publicar el seu nou llibre, Crear, Crear, Crecer i Criar, en què ens convida a reconèixer i expressar també les nostres emocions com a mares i com a pares i acompanyar els nostres fills perquè també puguin fer-ho. Així que avui parlarem d'aquesta vulnerabilitat, d'autocura i d'aquesta necessitat d'ensenyar als infants que sentir-se malament, a vegades, Marta, és part natural també de créixer. Així que, si t'assembla, anem a saludar ja a Eva Medina. Eva, bon dia, buenos días.
Buenos días. Hola.
Encantados de saludarte para hablar de todas estas emociones. Y de entrada te volem demanar que mos expliquis un poc per què has escrit aquest llibre. No sé si hi ha qualque moment vital que va encendre aquesta necessitat teva d'explicar tot això.
Vale, siento tener que hacerte traducirme porque te entiendo a medias, aunque creo que te he entendido, ¿eh?
Sí, seguro que me lo entiendo. ¿Qué te llevó a escribir el libro? Si hay algún momento vital, ¿no?, que encendió tu lucecita de decir, tengo la necesidad de contarlo, de explicarlo, de compartirlo.
Muchísimas gracias, gracias. Pues mira, yo llevaba tiempo con ganas de escribir, porque me gusta mucho escribir desde niña, y este fue el momento en el que yo sentí que era el tema del que quería escribir ese libro, que llevaba tanto tiempo así imaginando, porque me puso ahí enfrente de mis propias contradicciones y a la vez de algo que me apasiona, que es el acompañamiento a familias. Era acompañarme a mí misma y acompañar a mi peque, a mi hijo y acompañar a mi familia. Entraba un poco en contradicción con lo que yo había leído hasta el momento, incluso lo que había hecho, porque era mucho más fácil acompañar a otras familias que acompañarnos a nosotros, ¿no? Porque comprendí muy bien muchas cosas que me pasaban dentro al vivirlas en primera persona. Y comprendí también que la mirada a los niños y a las niñas solamente se puede poner realmente si nos miramos a nosotras, nos atendemos a nosotras, nos cuidamos a nosotras. Comprendí muchas cosas que suceden en las familias y me pareció un tema muy importante. Así que fue un acto, sobre todo vino desde algo personal, desde mi vivencia personal, sí.
Claro, y dentro de todas esa experiencia que supone, ¿no?, la paternidad, la maternidad, luego te encuentras con que hay algunos mitos, quizá muy, muy arraigados hoy día, como es que parece que tenemos una especie de instinto de sobreprotección a los niños alarmante. Y está bien que en algunos momentos se puedan sentir mal y no pasa absolutamente nada. De hecho, es necesario para que luego se pueda tolerar mejor esa frustración. ¿Por qué cuesta tanto transmitir ese mensaje?
Ya, esto sí, totalmente, vamos, sé de lo que hablas y lo he vivido y lo observo día a día. Pues mira, una posible explicación puede ser porque no queremos que transmitirles nuestras heridas, no queremos que lo pasen mal. Si lo pasamos mal en la infancia, queremos que ellos estén estupendamente, sin darnos cuenta o perdiendo de vista que las emociones son algo natural. Y no solamente la alegría, sino todas las emociones, incluida la tristeza. No sé, nos mueve mucho que nos ver a nuestros hijos e hijas tristes, ¿no? Por ejemplo, o asustados. Y estos son emociones adaptativas que en la vida nos van a ayudar a saber por dónde movernos o qué hacer cuando nos sentimos así.
Perdona, si las desconocemos. Que te interrumpa, Eva, porque lo que tú dices es muy humano. No queremos que sufran lo que hemos sufrido nosotros. En algunas entrevistas sí has comentado que tuviste una infancia difícil, pero lejos de esa protección, lo que decidiste es convertir esa vivencia en una herramienta. Eso también hay mucha gente que lo ha hecho, darle la vuelta.
Sí, sí. Y por supuesto que yo, como cualquier ser humano y cualquier madre, pues me pasa lo que a todas. A mí a veces me pasa esto, por eso hablo de ello, ¿no? Me pasa, sí, que mi propio sufrimiento me da miedo, traspasa, o sea, no, me remueve ver a mi hijo que lo pueda pasar mal. A mí me parece que ahí la clave está en darnos cuenta, pararnos y poder darnos cuenta, buscar ayuda cuando la necesitamos, para ver que eso es nuestro, que eso que nos está pasando es una dificultad nuestra por lo que vivimos, ¿no? Y que desde ahí podemos estar sobreprotegiéndoles y nos pasará, que yo seguramente que lo estoy haciendo también, que yo siempre digo a las madres, aquí no somos perfectas, ¿no? O sea, no se trata de hacer una crianza perfecta, sino de ver lo que nos pasa, atendernos a nosotras, y desde ahí podemos quitar un poquito más el foco de atención de ellos también y dejarles más tranquilos, porque los niños y las niñas están bien si les dejamos tranquilos. No sé si me he ido un poco, pero
no.
Por ahí lo que preguntaba. ¿Sí?
Iba por ahí. Te quería preguntar, ¿cómo podemos hacer los adultos para expresar nuestras emociones, sin miedo también a hacerlo delante de nuestros hijos, porque me da la sensación de que a veces ocultamos nuestro miedo, nuestro dolor, nuestra culpa, nuestros sentimientos en general. No sé si para protegerlos o simplemente es una cuestión de pudor, de miedo o de incluso, no sé cómo explicarlo, como de transmitir la seguridad, ¿no? De que no te vean llorar, por ejemplo. ¿Cómo va a llorar una madre delante de su...? Yo, por ejemplo, sí he llorado delante de mi hija y le he explicado. Oye, es que no me encuentro bien, es que hoy tengo esta emoción X y necesito expresarla. ¿Pero por qué lo hacemos en secreto o a escondidas para que no nos vean?
Sí, totalmente. Mira, el otro día en una presentación me decía, una madre comentaba esto en el grupo. Sí, les da una idea para expresar la agresividad, la rabia, por ejemplo, ¿no? Y ella decía, sí, bueno, se puede hacer a escondidas, dijo ella. Y le dije, ya, pero es que no hace falta. Nos sale a escondidas porque parece que nos avergonzamos. Esto habría que ver el origen de cada persona. En mi caso, por ejemplo, las emociones eran como muy descontroladas en mi familia, ¿no? Y hay familias que me cuentan que es que en la suya ni se nombraban, ¿no? Todo se ocultaba bajo un velo de que todo estaba bien o algo así, ¿no? Entonces nos han enseñado que sentir las emociones es algo avergonzante y por eso nos avergonzamos de mostrarlas delante de otras personas, y nos pasa con nuestros peques porque parece que les vamos a dañar. Bueno, creencias, ahí había que indagar en las raíces de cada persona, ¿no? Claro. Y sin embargo, o por ejemplo la rabia, ¿no? La rabia es una emoción que a veces es como muy fuerte, ¿no? Que nos parece violenta. Y nada más lejos de la realidad. Violencia sería hacerle daño a alguien, ¿no? Pero si expresamos nuestra rabia con un grito y al bebé le avisamos, voy a gritar porque estoy muy enfadada ahora mismo, de verdad que no es contigo, solo que necesito expresar mi enfado, le estamos dando un modelo a nuestro hijo, vamos, nuestra hija, para que él o ella pueda expresar eso, ¿no? O el susto, ¿no? Ay, pues o miedo a que se asuste, ¿no? Pues a lo mejor esto te puede asustar. Para mí la clave está en poner en palabras, ¿no? Incluso esa posible vergüenza. Mira, me cuesta expresar esto delante de ti, me da vergüenza, pero es que estoy ahora mismo tan lo que sea, ¿no? Tan triste o tan enfadada, lo que sea, que es que me hace falta expresar esto. Y a lo mejor va a llorar y no pasa nada, lloramos juntos. Yo me acuerdo a veces de no poder más, estar muy cansada y llorar, y mi hijo echarse a llorar y yo comprender que esa emoción necesitaba salir y necesitábamos llorar los dos, porque yo estaba cansada, frustrada, no le podía dar lo que él necesitaba en este momento. Y cuando me permití llorar, él lloró también la tensión que tenía y los dos nos relajamos.
Y descompresión, que también está, ¿eh? ¿No?
Y alguien, de todas maneras, alguien tendría que decir en esta vida que el cansancio es el peor enemigo para todo. Porque es cierto, a veces, y ya no te digo en la maternidad, en la que se vive constantemente cansado, es otra emoción, supongo, de la cual también nos tenemos que permitir pues sentirnos cansados y no esa especie de asignación de tareas o de intentar ser un superhombre o una supermujer. De todas maneras, entonces tú abogas por hablar de las emociones directamente con nuestros hijos, tengan sus luces, tengan sus sombras.
Sí, totalmente sí, yo sí. A mí por lo menos me relaja mucho porque, como has dicho, descompresión,
exacto,
perdón. Efectivamente, es que a veces nos tensamos tanto cuando no hay necesidad y estamos cansados y cansadas, claro que sí. Y no me gusta que me pidas, por ejemplo, ¿no? Me viene una escena con mi hijo en el día a día. No me gusta que me pidas todas estas cosas cuando yo estoy aquí trabajando, haciendo cosas en la cocina y me cansa y me enfada, levántate tú y ve tú porque esto me molesta, ¿no? O sea, como meter las emociones en el discurso, en el día a día, como naturalizarlo más. Bueno, esa es mi visión, sí.
Hablarlo está muy bien, pero también no sé si hay alguna estrategia de autocura que recomiendas a padres que se sientan, por ejemplo, eso, desbordados, frustrados, cansados. ¿Nos podrías describir, por ejemplo, alguna propuesta que tengas en el libro que ayude, ¿no?, a esa descompresión, más allá de hablarlo o llorarlo?
Sí. Yo nombro herramientas muy sencillas porque lo que también viví es que pues que es muy fácil que nos digan cuídate, te tienes que cuidar cuando somos madres, pero que luego irnos a un retiro, a un spa, pues muchas veces no es muy viable o nos supone más esfuerzo logístico del que nos beneficia, ¿no? Entonces yo propongo cosas muy sencillas como darnos un baño de pies con de agua caliente en los pies, con agua con sal, por ejemplo, ¿no? O un baño si tenemos bañera en casa. Cositas así que nos puedan devolver a una sensación de bienestar en el momento, algo sencillo, fácil, coger y retorcer una toalla para sacar el enfado cuando estamos muy enfadadas y tenemos ganas de pegarle a alguien, ¿no? Pues en vez de pegar, pues lo que vamos a hacer es sacar esa rabia, lanzar piedritas Nosotras, con los peques, también funciona muy bien para sacar los enfados. Coger y lanzar piedras, pues yo qué sé, si hay un río, un bosque, un sitio donde no se pueda hacer daño a nadie, claro está, ¿no? Yo hablo de herramientas así. Luego hay otras más, un poco más elaboradas, pero bueno, así que me preguntas por algo en el día a día, puede ser esto.
Y en general, sí. ¿Se habla poco de esta etapa o ahora hay un boom de libros que abordan maternidad, paternidad, gestión de la misma? ¿Qué sensación tienes?
Sí, bueno, mi sensación es que hay un boom. Yo misma cuando iba a ser madre leí alguno y lo que a mí me pasó es que me metió en un bucle de exigencia. Me agobié mucho con todo lo que se supone que tengo que hacer perfecto cuando sea madre, ¿no? Entonces dejé de leer. Y lo que comprendí en mi propio camino es que hace falta acompañamiento para las madres, más que decir a las madres cómo se hace la crianza. Esa es mi percepción, sí. Más amor, más cariño, más cuidado a las madres para que las madres puedan bajar la exigencia que bastante tenemos ya, ¿no? Y sentimiento de culpa por no llegar y todo eso. Y sentirnos acompañadas y arropadas para poder simplemente dar lo mejor que sabemos y podemos y ya está, como seres humanos.
Eva és autora de Crear, Crecer, Criar, que segur que molts de pares, mares trobaran un recolzament en aquest llibre, i sobretot el que ha dit ella, recollint les seves paraules, es sentiran acompanyats, que a vegades el que únicament necessita és sentir aquesta companyia, que no està sol en el món, dins tot aquest estrès que a vegades suposa conciliar les tasques, la vida familiar, la laboral, l'estrès, el cansament, és veritat que són molt d'inputs. Eva, moltíssimes gràcies per aquests minutitos de conversació.
Ha sido un placer. Gracias a vosotras.
Igualmente. Igualment. Jo trobo, Joana Maroto, que el cansament és el pitjor enemic, però de tots.
Total.
No quan ets pare o mare, que sí, que aquí és horrorós, perquè dius, se pot estar més cansat, però això te diuen quan estàs embarassada, sempre te diuen, descansa ara que pots, descansa, i tu no entens aquest concepte, perquè no descanses de més. No saps realment el que t'espera després.
Mira, per exemple, menjar és una necessitat fisiològica, mm-hmm. Necessitar menjar, necessitar anar en esbai, necessitar per a dormir.
També.
Dormir és, que també, és com també. Fer reset, no? Després de descansar, veus les coses d'una altra manera.
Mira Trump, que bé que entre discurs i discurs, no? És veritat, dormir és una autèntica necessitat. Si podeu pegar una becada... Si
ara
podeu...
no, ara mos escoltem.
No, no, ara quedeu en nosaltres, després. Després ja tot és permet.
A migdia, anava a dinar.
Exactament, mentre feis zapping d'IV3 Ràdio o d'IV3 Televisió. 11:25, uns consells tornem tot d'una.
El dia, amb Marta Grau.
TV3 Ràdio és entreteniment. Descubre lo que pasa cuando vives Miró desde dentro. Por solo 40 euros al año, disfruta de acceso libre a la Fundación, actividades exclusivas, invitaciones gratuitas y muchas más ventajas. Hazte amigo hoy y con el código AMIGO2 tendrás dos entradas gratuitas más. Todos los detalles en miromallorca.com. Vive el arte. Respira, Miró. Ayuntament de Palma.
Foi un intento.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Tèntol.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Hem conscienciat a la gent que era important qualque cosa, però jo això és supersatisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
Dimarts, i tot i que és un dimarts que per alguns ja és dimecres, perquè és vera que tenim una setmana més curta, per alguns és dilluns i han fet feina el cap de setmana, bé, en tot cas, toca sacsejar una micona aquest dimarts.
I eren persones idèntiques a l'altre, no?
Arriba el moment, no dimarts, de la mà de Joan Ferrés. Què ens has preparat avui, company?
I d'avui, Marta, com deies, és una mica dilluns, per tant, aquest no dilluns, el passam a dimarts, però compta com a dilluns.
És molt dilluns, no és un poc,
és molt dilluns. Sí, però la setmana és més curta.
Sí,
però
sí,
Marta, després de tant de dies...
Costa.
M'ho hem despertat en sensació de dilluns, després ja millor. Però bé, com que és un pot dilluns, avui tenim el que dèiem no dilluns, i hem de parlar, hem de començar a parlar de... Torrons. Sí, ja arriba Nadal.
Ja podem, no?
Efectivament, ja podem. Però anem a parlar per una qüestió que crec que mos pertoca com a servei públic, perquè primerament vos he demanar si sou de Torró. És a dir, sou d'entrada, sí. Si vos agrades Torró, sí.
Sí, som.
Quin, si hi ha
sí,
Torró o Torrons que vos agradin més, és a dir, quin vos ven es cap, sense dir...
Sense dir marques
clar. Que tots sabem...
Bé, jo t'he de dir, i tu saps de primera mà, que a meva ja han menjat un parell de barres de Torró.
Efectivament, d'una marca, d'una rosa inflat.
Sí, amb xocolatejat, perquè mos agrada molt, i també mos agrada molt, especialment a mi, és de Mella, és de Mella tradicional, no? Però és que jo qualsevol dolç de Nadal és que m'agraden tots.
De fet, torrons s'haurien de consumir durant tot l'any, eh?
Sí, no cada vegada se consumeixen més.
No hi diu, no hi diu.
Ah, jo trobo que sí. Jo si tingués un bocinat de torró cada dia abans d'anar a dormir, no
clar,
li faria
depèn...
ois.
Fluix o fort, mos demana el nostre company
fluix
en Bernat.
Fluix mai.
O sigui, tu t'agrada fort.
Ah,
jo fort, sí. El fluix, no m'agrada gens ni mica. És l'únic que no m'agrada.
El fort, no.
Ara... Home, hi ha forts que te pot deixar una
ja
dent,
ja no tenim cert dent.
Vull dir el que ha passat en directe, perquè Bernat m'ha demanat si m'agrada més fluix o fort, i crec que no jugava com fos si volia l'aire condicionat fluix o fort, no?, de l'estudi. D'acord.
Que...
Ha estat una
és
doble...
És que no sabeu l'etern debat que suposa l'aire condicionat d'un estudi.
És que teníem calor i ara tenim fred. Oh, jo entenc una mica.
Hi ha hagut una doble pregunta a la vegada.
Clar, és que també és vera.
Però bé, per què dic això? Hem de parlar de torrons perquè ho he fet altres vegades en aquesta secció. Crec que hem de tornar a fer una crida a la calma. Hem de tornar a demanar a fer un stop. Com a servei públic reclamam un stop en d'aturar perquè aquesta moda culinària de crear torrons de sabors estranyíssims i que ja no són de Nadal...
Sí. I randíssims.
I randoníssims, per dir-ho modern, ja no són de Nadal, és a dir, jo ja me ficaré si agrada més o manco, però ja no és Nadal, és una altra cosa, per tant, lliga amb el que deia Marta, que tant mateix poden tenir torron tot l'any, perquè són com xocolatines, en definitiva. Anem a escoltar diversos exemples d'aquestes combinacions que aquests darrers anys s'han posat de moda, atenció, de torrons per aquest Nadal.
llama Chicken Waffle y lleva praliné de gofre caramelizado, caramelo salado, azúcar perlado y el rebozado del pollo frito.
Empiezo por este de turrón de limón marroquí.
Vamos ahora con el de nachos Tex-Mex. Unos totopos crujientes y caramelo de cítricos con sirope de tajín.
Último, de manzana de feria.
El turrón de nachos. Uno de los turrones más raros que me voy a comer este año. Hecho con Doritos, chocolate blanco y por dentro tiene Doritos Bits caramelizados.
Anarquía de chocolate. Tiene que ser puro chocolate.
Vamos ahora con este que es de cookies and cream a la brasa. Umami tofu, selección de cookies a la mantequilla, vainilla y crema de leche reducida a la brasa.
Chocolate blanco con mermelada de fresa.
El de pizza margarita. Choco blanco y mozzarella, mermelada de tomate y albahaca, pesto dulce y los bordes de la pizza crujiente.
No sap greu quan m'he posat així de dur, però doncs crec que...
Se don tot és a rebó. Jo trob que això no són torrons, són porcades.
Jo no vull sonar viejales, trencar, però no escolta ni molt ni massa pa ni xocolata.
Mira, jo he de confessar, i me sap greu, i no he d'admetre que ho he dit, però he de confessar que quan t'ha dit torró de nachos, hi ha hagut un punt en el meu cervell que ha associat que podia ser bo.
No, no, alerta, és que aquí hi ha un tema.
Marta,
no m'agrada que el tregui. No, 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 perdona, perdona. És que m'agrada que tregui aquest tema. A mi m'encantarien tots els que han dit. M'encantarien, no tinc cap dubte. Ara, no és Nadal. És a dir, això, que m'ho venguin com... Que no m'ho que és torró, que m'ho diguin, mira, te presentam aquesta xocolatina que també la pot menjar durant tot l'any perquè no té res a veure amb un torró. I ja està, aquí mos aclarim, i jo menjaré els de nachos, els de pizza margarita.
Perdona un moment.
Jo, el man... jo sí, jo no. Sí, jo el menjaria, això, jo el tastaria...
Perdona una cosa, Joan Ferrés. I Vidal, quina necessitat hi ha de... tu vols menjar una pizza? Menja una pizza. Vols menjar nachos? Menja nachos. Perquè has de fer aquest masclú?
Sí, sí, no, no.
Quina necessitat hi ha?
Això estic d'acord. Jo crec que el problema aquí, que tots estan d'acord, és que diguin això és torró. No. Això no és torró. Això és una altra cosa.
No, els més puristes dirien que això mai...
I ja ens més fer-ho o no fer-ho, però no és torró. Aquest és el punt de partida. Però bé... estan d'acord en que no és torró?
No, no és torró.
No és torró, però bé.
T'he de dir una cosa, està tan cara la mola i la xocolata que s'estan fent torrons alternatius que, a més, si vas en els supermercats, ja els veus en primera fila i es demanen una mica més amagats. Se n'està fent molt en cacabet. Cacabet.
Sí, cada vegada se fa més.
És que mesclat amb xocolata és
bo,
és
però
èxit,
tampoc
segur.
És torró, Marta, perquè tota la mala està caríssima i clar, i això fa que s'inventin altres productes. Però no és torró.
No és torró.
No, no, no són torró. Se'l van costant d'acord, però bé, més coses.
És que té molta fam en aquestes hores. Igual,
sí, jo també. I quan he gravat els vídeos aquests dels torrons, també m'ha agafat molta gana, vos ho dic, perquè jo els menjaria. És així, això ho he de reconèixer. Però anem, una altra pregunta, canviem de temàtica. Sou persones tímides? Vos considereu persones tímides?
En segon que, t'he de dir que sí.
Sí?
Perquè, clar, pareix que d'entrada mos posaran davant d'una càmera, davant d'un micro, i... però no. No, a vegades tenim aquesta vergonya, aquesta, no sé, com
una...
timidesa.
Sí. De Marta, no.
Mai ho he estat.
De
no.
Segons que...
Tinc altres... no, la veritat és que, no sé, un dia vaig perdre la vergonya i cap endavant.
Parlant de vergonya, però hi ha qualque cosa que sí que vos faci vergonya? Que recordeu? És dir, per exemple, no sé, a mi no fa vergonya escoltar-me, per exemple, és una cosa
no
que sempre m'ha fet
no
vergonya.
No m'agrada escoltar-me, tampoc, no.
No sé, altres, hi ha persones que me fan vergonya, també, però això és un altre tema, però vull dir... Hi ha alguna cosa concreta que
et faci vergonya.
Mem, és veritat que en aquest programa comptem moltes intimitats, però per ventura que se parli de mi, de certs temes o tal, això sí que em fa vergonya, la part més personal, no?
Ah, clar,
sí. Totalment.
Sí, sí, no ens agrada, no.
No, i això que nosaltres ho contem tot, ho dic per això.
Sí, estic d'acord amb la Joana, en aquest punt sí.
I d'anem a fer una analítica, perquè jo avui he volgut investigar sobre les accions o situacions que més vergonya fan a la nostra societat.
Shame. 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 Shame.
Aquí he ficat una píndola de Joc de Trons, que no tothom ho sabrà, que és per ser famós passadís que s'ha de fer la reina Cersei de sa vergonya. De shame, a mi encara m'ha deixat trastocat i he aprofitat per fer-ho. Mem, què és el que més fa vergonya?
Mira, ara que veus la llista, el primer és el meu top.
I d'atenció, perquè jo m'ha sorprès. El que més fa vergonya en els espanyols és parlar anglès. Resulta que aquí a Espanya hi ha força gent que admet sentir vergonya quan ha de parlar anglès en públic com estrangers per por de fer errades. I és
totalment.
Això, i el que dèiem, per aprendre un idioma, el primer que no has de tenir és vergonya. I ho diuen els mateixos docents, que diuen el primer que has de perdre és la vergonya, perquè si no, efectivament, no, no, No ho pensava, a mi és curiós.
I quan la perds, t'entenen, eh?
Però saps què passa? Jo, per exemple, a mi me passa que tinc aquesta vergonya perquè pens que som d'una generació la qual ja sap anglès. I en el meu cas jo no n'he pres massa d'anglès. Jo més o manco ho entenc, però tinc aquesta por a parlar-lo i a sentir... que per, jo, per exemple, sé que vosaltres dos parleu molt bé anglès.
No, molt bé, tampoc.
Sí, sí, no, i que l'enteneu molt bé.
No tenir vergonya.
I clar, jo penso que com a generació és com un no vull dir un fracàs, però un repte que no he aconseguit. Vull dir, és com una frustració, per tant...
Però és que a més hi ha un doble repte, que aquí també mos passa. Quan qualcú pronuncia molt bé en anglès, la gent del voltant,
pensa fins que és
i tot, se poten riure. Per tant, és difícil avançar.
Sí,
però
és difícil
perquè,
avançar perquè
d'una banda i de l'altra...
Sí, totalment.
Ah, que sí, vull dir, això mos passa també. Ja
I
ho
el sents
reconec.
I dius, vaya flipat.
Vaya flipat. O sigui,
vaya flipat.
No. I té una pronúncia perfecta, però no ho acceptam.
Jo soc
no
la primera que pensava que...
Oh, això seria nostre Xisco Nadal.
Sí, efectivament.
Una pronunciació perfecta.
Jo li he dit moltes vegades.
Però ell ho fa fent
una persona,
broma.
Una persona
i no se nota tant.
Que diu Twitter, en comptes de Twitter. Clar, dius, bueno, és Xisco Nadal.
Exactament, no se diu Twitter.
No se diu Twitter.
Es diu Twitter.
El manco, ahir de ràdio.
Exactament.
Qui mos ha d'entendre? Elon Musk? No, mos ha d'entendre com d'en sa padrina de Vinialida. Li dius Twitter i ja ho entendrà.
Exacte, sí, sí, fer-se el flipat. Ho has descrit perfectament.
Segona cosa que més vergonya fan els espanyols i espanyoles, exposar emocions profundes, eh? La cultura mediterrània ho deim, pot ser molt expressiva, molt de sí, venguen de quedar-nos on de veure com estàs, però quan parlant de temes íntims no mos amollen tant. Alerten això. Que
mira,
també ho puc entendre.
Més que els altres, que
sí,
parlen
totalment,
més que els altres.
Totalment, totalment.
No?
Però sí, vull dir que sí, tenim sí, aquest primer jet de... Som molt sociables, som mediterrànics, som... Anem a fer un cafè, anem a fer un beure, anem al que sigui, però no vol dir que... Que també ho entenc, que cadascú pot amollar fins on pot amollar, però bé... Mm. És una de les coses que més fa vergonya. Vinga, una mica de música per parlar de més vergonyes. Altres coses que fan vergonya, posició número 3, mostrar afecte en públic. Depèn molt de cada zona i de cada edat, però hi ha gent que se sent una mica cohibida en demostracions d'afecte massa obertes. Per exemple, una abraçada així directa, un donar una besada, que això també és un debat. Segon quines coses...
Jo això no.
Jo
me
no m'acosta.
Me fa més vergonya, però ara m'ha vengut en el cap això, per exemple, anant al gimnàs i despoir-te davant gent que no coneixen, això ja me fa una vergonya que no puc.
Bueno, és que si això t'ho planteges sèriament,
sí,
clar...
Tu te refereixes a les dutxes.
Sí.
Totalment, ah, sí, no?
A la platja jo
m'acosta
molt.
Clar. Sí, és que s'ha donat per fet socialment unes
aquestes
coses que dius...
Aquestes dutxes tipus Rambo que tenen els gimnasos no haurien d'existir.
Crec que ja no n'hi ha tantes,
totalment.
O no? Crec que cada vegada són més individuals.
Home,
fa no
és igual, però t'has de despoar davant la gent.
No, i el pitjor és quan te donen conversa. Tu,
sí.
No? I te donen conversa, que això a mi m'ha passat
ràpid, a un poliesportiu
aquí, i te donen conversa i tu dius, jo no vull xerrar en aquest estat. I
ja.
Te xerren, no, tot és a raó.
Sí, és veritat que me sonen l'alerta. Però, per exemple, quarta qüestió que sol fer vergonya, aquí ho han titulat, a la investigació que he mirat, aspectes que impliquen fer ridícul. Què vol dir això, aspectes que impliquen fer ridícul? Per exemple, cantar davant dels altres, ballar en públic, ballar fins i tot si no en saps,
mira,
i ballar igualment.
Mira, jo una de les coses que afegiria en aquest punt número 4 és disfressar-me. Disfressar-me no és una cosa
sí,
que
mai... Ah, sí, també me fa bastant vergonya.
Me sent molt ridícul, me sent molt ridícula.
Ni un espai on tothom va disfressat, no?
M'acosta, no som... Hi ha gent que li encanta disfressar-se.
Perquè tu imagina que un dia aquí se me diu demà has de venir disfressat i sóc l'únic d'Iveta Ràdio que va disfressat de Super Mario Bros, per exemple.
Això li va passar
a
la meva escola i ho va dur com a trauma tota la vida.
Això és trauma, efectivament.
Trauma de per vida, sí.
Jo no som massa disfressar, però bé, m'he d'adaptar.
I és un gran pianista, ara.
Ballar no m'acosta.
Ara
me podria ballar aquí enmig.
I cantar?
També saps
també,
que
bé,
som...
Sí, encantat tots aquí.
La karaoke.
Però bé...
Que no vol dir que ho passen bé, eh?
No, és que aquí ho diu, ballar si no en saps sol fer vergonya. No, aquí no passa res. Anem a unir, però, aquestes dues coses, vergonya i música, perquè vull fer una combinació interessant. Vos convido a confessar cançons que dirien que mos fan una mica de vergonya reconèixer que mos agraden. Jo les he anomenat les guilty songs, que guilty en anglès és aquestes, com hi ha guilty pleasures, que són plaers culpables, i de cançons culpables d'agradar-mos. I atenció, perquè la meva primera cançó, fora vergonyes, la meva guilty song és aquesta. Toda, 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 te
necesito toda. No m'ho puc creure. Como antes.
M'agradaria que hagués estat enregistrat ara en directe en ses cames, perquè he tingut dues reaccions, i na Joana ja corejant la cançó, sí, na Marta amb una cara de sorpresa.
Però per favor, Joana Maroto, Joan no és una caça de sorpresa.
Totalment,
Joana mateix no té paraules, però de veres que vas en sèrio.
Toda, Jesulín de Urique, 1996, jo si me la posen, m'agrada, i no necessit ni ballar-la, l'escolt i gaudesc. És a dir, no és per aquesta cosa, no, m'agrada per fer troia, per fer... És així. M'agrada, per joves que mos escoltin, ser un torero que no m'hi ha Jesulín de Urique, jo no és que sigui fan d'Estoret ni molt manco, però aquesta cançó se va convertir en un hit, ho hem de dir, en 1996, que fa molt, i jo he de dir que, Marta, si aquesta cançó t'ha sorprès, espera, perquè tinc una segona guilty song que crec que també te sorprendrà. Però mola, mato, ser tal como soy
en cada paso que doy. Dicen que vivo en... Avui sí que puc dir no conec encara en Joan Ferrer.
Aquesta m'agrada també,
Boníssim.
Aquesta
l'hem d'afegir, aquí...
sí, aquesta... podem afegir aquesta llista d'aquest dissabte? Per
ho he gastat un tema, ara en parlarem, però sí, Camilo Sesto aquí va rompre, amb el Camilo Sesto que tots coneixien.
Sí, però
coneixien.
Jo aquí m'apunto, el
sí,
Team Guilty Song.
Sí, any 2002, sí, ella més havia sortit d'una operació de càncer de fetge i estàvem totes les ganes del món, i va fer un molt amazo, que jo
i
també.
Sí.
M'ho pas bé quan l'escolt, i tant si sona dir de la festa de Nadal o no, jo l'escoltaré, me la posaré a Spotify. Però bé, la qüestió, volta no vos penseu que aquí quedareu lliures, perquè la Joana Maroto també té una guilty song, i és aquesta. Si tu eres
mi hombre... Preciosa, a mi m'encanta, ni guilty, ni...
No, totes són precioses.
Home, això és un temazo.
Ara jo sent vergonya de que sapigueu que aquesta és la meva...
Però no, jo te dono tot el meu suport i amb el cap ben alt, que soni.
Ángela Carrasco cantava aquesta cançó 1986, versionant, original, que era The Power of Love, sí, de la Jennifer Rush.
I jo, tu mujer, o sigui, quina potència.
Jo ara me veig, ara mateix m'he vista dins els 600 de mo mare, anys 80, amb aquesta cançó a la ràdio, i mo mare i jo cantant com a dues
locas.
A ple pulmó.
Sí,
també
sí,
és el que t'evoquen aquestes cançons,
sí,
de vegades,
sí,
que supera la vergonya perquè t'evoca a un lloc que t'agradava estar. Na Marta en té una, que també és un guitarro, i mos agrada a totes, i és aquesta.
Aquest nin m'encanta.
A més, tot el que fa aquest nin és vera, perquè jo li he demanat una cançó.
Ara,
sí.
Darrerament...
Li he demanat una cançó i m'ha dit qualsevol d'en Justin Bieber.
A veure, música, perquè el que és ell...
No. De música. Sí, és un guilty pleasure a les totes.
Jo crec que... Recordem que Baby ha estat les cançons, la cançó de YouTube que ha tingut rècord de no m'agrades, de la història.
Ja, però això ja ho he dit.
Però jo crec que ha traspassat les barreres, com fins i tot certes pel·lícules que són tan cutres, que passen a ser de culte, d'un moment a l'altre, no saps per què, però Justin Bieber està en aquesta fase, en aquesta transició. És així, ho hem d'assumir. A mi també m'agrada aquesta Baby, m'agraden d'altres d'en Justin Bieber, i fins i tot ara que encara queda millor dir que té gran Justin Bieber que no fa, sí, fa 10 anys, Ventura. O sigui que na Joana encara dubta, na Joana no és tant d'en Justin Bieber,
no són,
però...
No són tant d'en Justin Bieber, però aquesta cançó sí.
Sí, perquè s'associa molt a Britney Spears, també.
Ai,
sí,
perdona, no. Mira, Britney és una reina.
Un altre exemple que ha ressorgit. Jo crec que na Britney Spears fa 20 anys no la defensaven tant com ara. Perquè igualment sabem tota la seva biografia i tot el que ha patit. Però crec que abans... Totes cançons, quan passen un temps, encara entren millor, però bé.
Hem de seguir en una altra ocasió fent aquesta secció.
I avui, que en Gisco Nadal no ve, igualment no me serveix, perquè aquí hi ha una persona que sempre les cançons que fan més vergonyota li encanten i les ha mostrat sempre en Gisco Nadal. No s'han amagat mai.
Idò, en tornant Gisco ho seguirem fent, no, Marta?
Però bé, on sonaran aquestes cançons? En el dinar de Nadal, al sopar, d'IB3 Ràdio, aquest dissabte. He parat aquesta cançó perquè és exactament el que va passar l'any passat.
Tots,
com els van reunir, així, van fer una rotlana i van agafar la ximbomba i van cantar cançons de Nadal i van torrons. Però bé, atenció, perquè aquí hi ha un tema. S'ha fet una llista de reproducció de cançons de Nadal, una llista de propostes, i el que a mi m'ha sorprès, no sé si vosaltres heu vist aquest grup de WhatsApp on s'estan proposant cançons entre tots, és que hi ha una combinació molt estranya. Molt estranya. Vos posaré un exemple molt ràpid.
Molt eclèptic.
Perquè en aquesta festa Nadal sonarà aquesta cançó, per exemple. Però també aquesta. O també aquesta altra. Però també aquesta.
Ah,
Per tant, i no podem fer més spoilers.
No sé què
ja
passarà.
Ja vos contarem la setmana que ve.
Serà gros.
Moltíssimes gràcies, companys. Vinga. Uns consells tornant tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversió.
Aquest Nadal, tria un torró de mel·la com Déu mana. Amb mel·la mallorquina, naturalment. Això ben bo, eh? Autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons. Que són bones... de collons.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdona.
No, en Chanquete. Pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'ha de veure un cas.
Ara sí, ara sí, tenim el canal estendàtil.
Igual que el meu cas.
El meu cas també és un miadàtil.
Que m'estàs contant?
Sí,
que fort. Bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu.
M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, Marta Garau et posa al dia.
I 49 minuts. Les darreres propostes avui venen de la mà de la nostra companya Clara Imamí. Bon dia.
Bon dia. Avui relem de tècniques per millorar la comunicació en els entorns laborals i també familiars, que jo veig que a Mallorca això no vos fa falta, perquè amb la música teniu una comunicació i una màgia estupenda, eh?
I tant, ja pot ben dir.
I tant, que sí. Relem amb el coach d'equip i formador menorquí Bernat Fortuny, perquè presenta aquest dissabte el seu llibre Habla Disc a la sala d'actes d'Espati de Sa Lluna, de l'O, i en aquesta obra rellerà des mètode disc, que justament el volem també descobrir. Bernat, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Clara. Molt bé, i tu?
Bono, contenta i amb ganes de cebre, què és aquest mètode disc, que jo no l'havia sentit mai.
Pues mira, disc és una de les metodologies més emprades a nivell mundial en temes de recursos humans, val? I aquesta metodologia es basa en una teoria que va inventar un psiquiatre de Harvard fa pues, un centenar d'anys. Però no es va inventar res nou, perquè sempre hem tingut com a éssers humans aquesta inquietud de voler classificar el comportament humà, i el número 4 es veu que deu tenir qualque bon sentit, perquè fixa-t'hi que ja els presocràtics xerraven de colérico, flemático, melancólico, sanguíneo, o també tenim aquella versió de tierra, aire, agua, fuego... Bueno, sempre aquests quatre elements ens han servit, com ens serveixen a una brújula, nord, sur, llevant i ponent. I amb això ens podem manejar. Aquest divendres, que no dissabte, sí. Divendres, serà un gust pues, tornar a casa i presentar aquest llibre que amb tanta il·lusió ha escrit, allà on t'explica aquest sistema, no? Per entendre el comportament humà.
Idò, aquest comportament, entendre aquest comportament humà, que això és bàsic, sempre ratllam de la importància de la comunicació, és positiu. Som conscients, però, d'aquesta importància, per exemple, en un equip de feina?
Fixa-t'hi, Clara, que l'error més freqüent d'un ser humà és donar per suposat. Val? És a dir, jo dono per suposat que els altres són com jo. I per acabar-ho d'empitjorar, doncs que jo som normal. Val? Quan t'ajuntes aquestes dues creences, de que tothom farà el que jo faria i que el que jo faig és el normal, el que et surt és una expectativa. Val? En aquell moment és quan tu esperes que la teva parella actuï com actuaries tu, el teu amic faci el que tu faries per ell, o el teu company de feina s'impliqui igual que tu t'implicaries. I funcionem així, donant per suposat que això és cert. Quan mos donem compte de que això no és així, sinó que cadú és literal de son pare i de sa mare, sí, i que ses persones, pues, cadú té el seu comportament i cadú té la seva manera de fer, aconseguim una gran cosa, val? Aconseguim saber navegar per dins les relacions. I per això, què és el que necessitem? Pues per poder navegar pel món necessitem un mirall, unes ueres i una brújula. Val? Necessitem un mirall per saber qui som jo, com funcion, quines característiques tenc. Si fos un viatge, diria, per saber l'origen d'aquest viatge. No? Després necessito unes ueres per veure qui ets tu, que series el destí d'aquest viatge. I amb aquestes ueres puc veure, pues, quines diferències hi ha entre tu i jo, què et caracteritza, què esperes, què se't dona bé, què podries millorar. I quan jo tinc clar a on jo estic i a on estàs tu, el que necessito és una brújula per recórrer aquest camí. Val? I aquí apareix DISC, com aquesta brújula, que m'explica, en base a les diferències que hi ha entre tu i jo, quines coses mos funcionaran millor i quines necessitaran d'una miqueta d'ajuda per funcionar bé.
Mira, clar, ratllem de diferents comportaments humans, perquè en un equip de feina hi ha moltes personalitats, i sí que es ve que aquest error, que és molt freqüent, de suposar que tothom és com un mateix i que creem aquestes expectatives, clar, després de l'expectativa, jo he apuntat aquí una altra paraula, que és la frustració, perquè si no es fa el que un espera que es faci i creem aquesta expectativa i no passa el que nosaltres donem per suposat, tenim una frustració, que aquesta frustració pot generar uns conflictes amb els nostres companys de feina o amb entorn familiar o de parella, per exemple.
Clar que sí. No hi ha res més freqüent que estar de mal humor, que estàs frustrat, que esperaves que les coses fossin d'una manera i realment són d'una altra. Val? I això et passa, doncs, ho has descrit molt bé, dins entorn familiar, dins entorn empresarial, és a dir, qualsevol punt allà on hi hagi persones interactuant amb persones, et trobaràs amb aquesta frustració que és directament proporcional a la quantitat d'expectatives que t'hagis pogut generar. Mm-hmm. Si les persones són diferents, però fixa-t'hi que són previsiblement diferents. I si tinguéssim un manual d'instruccions, uau, ja no mos frustrarien, perquè ja sabrien, clar, na Clara, quan jo li dic tal cosa, reacciona d'aquesta manera. Que bé, no? Clar, a on hi ha aquest manual d'instruccions? Doncs, bueno, divendres, la meva aportació en aquest parcial, en aquest manual d'instruccions, perquè som persones i tots tenim comportaments que cadascú afectat per moltíssimes coses, com aspectes genètics, ambientals, familiars, etc. Però tenir una brújula i un mapa m'ho serveix molt més per anar d'un lloc a un altre que simplement anar caminant. Val? Mm-hmm. I ja el de DISC pretén això, pretén ser aquest mirall, aquestes ueres i aquesta brújula perquè es puguem entendre millor.
Que al final és empatitzar en cada comportament, en cada personalitat, en un equip de feina, poder empatitzar amb els treballadors si tenen una desmotivació o tenen problemes personals o són com són, o hi ha moments treballadors descontents, avui per exemple hi ha vaga de metges i clar, és un col·lectiu que reivindica millores i que no les tenen i cada dia han d'anar a fer feina. Tot això és important per poder gestionar un equip de feina o una situació laboral.
Sí, i aquí es junten dues coses. Sens dubte, el col·lectiu metge pues, té unes reivindicacions justes i necessàries, que si ells estan millor, nosaltres com a pacients estarem molt millor. Però probablement cada un d'ells es reclamarà d'una manera distinta o es deriurà d'una forma diferent. M'explic. Ara t'ho he imaginat que mos haguessin de motivar que anem a motivar dues persones diferents. Anem a motivar una persona així com imaginant Trump, val? I anem a motivar algú com, no sé, com a jo mateix, val? Que som més tranquil i més emocional i més pausat. Com ho hauríem de fer? Clar, si anem a motivar en Trump, el que hauríem de fer és algo així com aquella frase tan espanyola de no hay bueno, estem en un horari que millora no dir segons què, ho traduïm en que no ets capaç de... I davant d'aquest repte, segurament aquesta persona es posarà en marxa. Però fixa't que si tu te'n quedes mirant i em dius que no ets capaç de... el que em passarà jo és que pensaré, Clara m'ha vist i sap que no som capaç. Aleshores, en vés de motivar-me, em desmotivaràs. Val? I cadascú té la seva medicina. No hi ha llenguatges universals. I encara que hi hagi un conflicte col·lectiu, aquest conflicte col·lectiu, a fora de gestionar-ho, les persones responsables s'hauran de seure a una taula, allà on hi haurà distintes persones, i cada persona entendrà la conversa d'una manera diferent. I que important és saber amb quin idioma xerra cada un perquè no quedin dubtes, perquè tothom s'endugui el missatge que realment necessita.
Important això, eh? A vegades ratllant el mateix idioma, no ratllam el mateix idioma i arribem a llocs que poden arribar a conflictes enormes, tot i tothom ratllar català o castellà o anglès, dius, no, aquí està un ratlla rus i l'altre swahili.
I tant que sí. Hi ha coses que al final quasi són diàries i molt conegudes i molt familiars, com per exemple, si estem a una taula amb bastantes persones i jo dic hauríem de tancar la porta, hi haurà unes quantes d'aquestes persones que et sentiran que són ells que han de tancar aquesta porta. Mentre que n'hi haurà un quants que se'n quedaran mirant i en diran alguna cosa així com estàs tardant. Val? I la frase és la mateixa.
Exacte. Nosaltres hem d'anar tancant també, Bernat, perquè arriben les notícies, però convidem a tothom divendres a les 7 d'escavespre a la sala d'actes d'Espati de Salluna a l'O per seguir xerrant amb en Bernat Fortuny i conèixer aquest mètode disc amb el seu llibre Habla Disc. Gràcies, Bernat, forta abraçada.
Gràcies a tu, Clara.
I de ja veus, Marta. Quina informació més bona que m'ho ha donat en Bernat.
I tant que sí, eh? I molt pràctica, sobretot,
i
per
molt
aplicar
pràctica, sí,
en el dia a dia. Moltíssimes gràcies, companya.
Gràcies.
Queden segones, el justet per regalar-vos aquest Woman, ja que tal dia com ahir, 8 de desembre, feia anys de la mort de John Lennon. Què me'n dius?
Efectivament, era de 1980. Mon mare plorava, la meva germana plorava.
I tothom plorava.
Jo no sabia
plorava.
Què passava, jo tenia 12 anys. I feia 3 anys s'havia mort Elvis, i jo també plorava, perquè mon mare plorava i la meva germana plorava, però ho record perfectament. Edifici Dakota de Nova York.
I de...
Mike Chapman va ser l'assassí.
Com sí. Per oblidar-ho. Vos regalam la cançó per acabar tornant demà a partir de les 9.
Beníssim.
Success.